abre en picos gripales, en picos respiratorios en invierno, y que está cerrada con 35 cames. O sea, eso como medida coyuntural és urgent.
Amb aquesta informació hem arribat a les 12 i 4 minuts. Ha estat de moment. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, com esteu? Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem del dispositiu que ha preparat concretament l'Ajuntament de Palma de cara a l'eclipsi de demà. Compteu que la platja de Palma és un lloc des d'on se veurà molt bé l'eclipsi, i entre que hi ha 30.000 residents, 30.000 turistes, i se calcula que 30-40.000 persones més aniran en aquesta zona de la platja de Palma a veure-lo, això suposa 100.000 persones. Clar, 100.000 persones representa un volum de gent que l'Ajuntament de Palma vol tenir assegurat, vol que les ambulàncies puguin passar per tot, que si hi ha cap de nou els bombers puguin passar i que ningú perdi cap vol a l'aeroport. Per això hi haurà una sèrie de restriccions, els veïnats podran passar, però s'han d'acreditar amb un codi QR per evitar que hi hagi cap desgràcia, tant de bo ningú, ni cap ambulància ni cap camió de bomber hagi d'intervenir. Això voldrà dir que tot ha sortit com una seda. D'això parlarem d'aquí una estona en l'Ajuntament. Primer de tot anirem a Sant Llorenç, perquè a Sant Llorenç han posat càmeres de seguretat, algunes amb intel·ligència artificial, càmeres per llegir matrícules, demanarem a MEM perquè i on les han posades. Després conversarem amb Rosa Fornés, que és una lota de Porto Cristo, que està estudiant Medicina, però que ha estat un mes a Uganda, amb una ONG, una aventura, tota una aventura. I sempre que donar una mà a les persones que ho han de menester, sempre és una cosa encoratjadora. Després vos parlarem d'una recomanació literària. El llibre per títol Santa Eugènia, un tresor per descobrir, que ha escrit en Miquel Martorell, nascut a Santa Eugènia, o veïnat de Santa Eugènia quan era menut, però que ara li han revengut tots aquests records. I per acabar parlarem d'un curs d'agent immobiliari que se farà a la universitat, perquè no hi ha cap formació per agents immobiliàries. De fet, el farà el catedràtic de dret administratiu de la UIB, Félio Bausà. Això se fa per impedir l'intrusisme i per garantir que quan comprem o venem una casa, que és l'operació econòmica més important que fem en les nostres vides, mos surti bé i no hi hagi ensurts de darrera hora. I de venga, Vitòria Cerdà i Yolanda Ruiz a la producció, Bernat Nadal en el control tècnic. Això és El dia Mallorca. Supergrass, mos regalava aquesta joia del Britpop All Right. Però, bueno, mos serveix per acostar-nos, per introduir el programa d'avui, per pegar un vot fins al municipi Llorencí. Sant Llorenç d'Esquerdassà, que ha instal·lat un nou sistema de videovigilància en els principals punts d'entrada i sortida del municipi per reforçar la seguretat. Són una sèrie de càmeres de lectura automàtica de matrícules i també dotades d'intel·ligència artificial per millorar la detecció d'incidències. En parlem a la Valda de Sant Llorenç, Jaume Soler. Valda, benvingut. Com estem?
Molt bon dia a tots.
Bueno, com ha sorgit la idea? Hi ha hagut incidents o és per prevenir? Conteu-vos com ha estat això de posar càmeres.
Bueno, és tot un sistema de prevenció. Nosaltres aquí, en el municipi de Sant Llorenç, tenim el departament de policia que està a la costa, a la zona costanera, que on hi ha més volum d'actuacions. I Sant Llorenç, el nucli de població de Sant Llorenç, és el nucli més llunyà, i d'aquesta manera ens poden prevenir, amb aquestes càmeres dotades d'intel·ligència artificial, de possibles actes delinqüents abans de que passin. ja sabem que la policia té detectades totes les matrícules en els diferents casos de seguretat d'aquests vehicles que són fraudulents, i d'aquesta manera s'activa l'alarma i ells poden actuar des de la prevenció.
Per tant, intues que les càmeres on les heu col·legades dins Sant Llorenç o les heu posades a la coma, si allò toca aquella millor? On són les càmeres, idò?
Aquí hi ha un total de 5 càmeres que estan totes en el nucli de Sant Llorenç, a cada una de les entrades principals. Aquí tenim 5 entrades principals i cada una d'aquestes entrades, en lectura de doble sentit, tenim aquestes càmeres que detecten qualsevol vehicle que entra en el nucli de població.
Això sí, aquest tractament d'imatges i matrícules se farà part per part de la policia, és a dir, no s'ha de passar pena pel tema de protecció de dades. Avui en dia que xerram tant de les càmeres i la meva intimitat i tot això. No, no hi ha problema. Això se farà de manera correcta i ho tractarà la policia, només, no?
Exacte, com he dit, només tenen lectura de les matrícules dels vehicles, però sí que per una autorització els diferents cossos de seguretat, o sigui la policia local, la policia nacional o bé la Guàrdia Civil, pues podran utilitzar aquestes imatges, lo que únicament les podran utilitzar ells, sempre baix una autorització prèvia, òbviament, de sobre incompetent.
Per cert, ja que parlem de cotxes, sempre que parlem amb bales de l'interior de Mallorca, vosaltres també teniu zona costanera, com han dit, a la Coma, a Sillot i que la millor. Ja que parlem de cotxes, com està el tema de l'aparcament dins el nucli de Sant Llorenç i a la zona costanera? Perquè hi ha un caramull de pobles de 1.000 veïnats que tenen 1.000 cotxes. Com està aparcar dins Sant Llorenç? Contau-me.
Bueno, l'aparcament sempre ha estat un problema bastant greu. Nosaltres el tenim, sobretot, com vostè ha dit, a zona costanera, però sí que és vera que l'any passat vam habilitar 4 aparcaments amb més de 1.000 places de pàrquing, que és la zona pròximes en el centre, i sí que és vera que no pots anar directament damunt allà on vostè vol anar, però sí que tens aparcaments dissuasoris que t'ajuden a la zona d'aparcament. I en el nucli d'interior no tenim tant aquest problema, el meu poden fer per aquí.
Clar. Bueno, i ara que parlàvem de Sillots, Coma i Cala Millor, com va l'estiu? Perquè també demanem a tots els bales i regidors de zona costanera, zona turística, com estan anant aquest estiu? Hi ha gent, hi ha molt de turistes, què opinau?
Sí, bueno, hi ha molt de turisme, la veritat que l'ocupació que hi ha en els establiments hotelers és molt elevada, molt alta, i seguim fent feina en aquest sentit d'un turisme d'una major qualitat, perquè al final és el que volem. Volem baixar una mica el nostre volum, intentar millorar en qualitat, i per això fem feina tant amb el govern de Sillot Balears com amb el Consell de Mallorca per fer feina en aquesta línia.
I l'altre tema d'actualitat a Mallorca. Hi ha municipis molt turístics que, per exemple, no tenen massificació, com per exemple Calvià. Com estàveu en aquest sentit a Sant Llorenç, a les zones turístiques? Hi ha sensació de massificació i d'agobi perquè no fa efecte, no?
Nosaltres, la sensació que tenim per part de l'administració i també per part dels mateixos veïns és que la situació és molt similar a les altres anys. No és que hagi vist un increment molt elevat. Sí que és veritat que aquest increment ha anat de forma progressiva durant els darrers 10-15 anys, com hem vist en les dades. Però bé, sí que és veritat que tenim molta pressió a la zona costanera, al contrari que els nuclis d'interior, com per exemple Sant Llorenç i Sant Llorenç, que és veritat que pràcticament és el mateix dia a dia que en Sivan. Però bueno, sí que és veritat que en aquest sentit la zona costanera està bastant afluència de turisme, però, bueno, som en que s'estén i la temporada alta.
Idò, Balda, que continuï així, i amb aquesta lectura automàtica de matrícules i aquesta intel·ligència artificial si serveix precisament per tapar-se abans que plogui, no? Per prevenir aquestes incidències i aquesta, millorar aquesta comunicació en els nuclis policials llorencins, i que vagi bé l'estiu, perquè la veritat és que en l'estiu l'únic que volem és el que parlàvem ara, que la policia, bombers i les ambulàncies no tinguin feina, ara que parlàvem de l'eclipsi. Moltes Moltíssimes gràcies, Jaume Soler, Balda de Sant Llorenç. Gràcies per atendre el Dia Mallorca una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres, passeu un bon dia.
Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant pegarem fins a Porto Cristo per parlar amb un estudiant de Medicina que ha estat a l'Àfrica, a una entitat de col·laboració.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
IB3 Ràdio Es, informació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntament de Palma.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
De dilluns a divendres a migdia, El dia a Mallorca, IB3 Ràdio.
El 1988, a les acaballes de l'apartheid a Sud-àfrica, Eddie Grant va treure aquesta cançó d'esperança on se posicionava en contra de la segregació racial que va viure aquest país. Àfrica sempre paga tots els mals d'Occident. Àfrica sempre va una passa per darrere i sempre, sempre, sempre ha estat explotada per potències nacionals molt grans, per grans potències mundials. Ara és la Xina, sempre antigament va ser França, Espanya també, Estats Units, un cremull de països han explotat Àfrica sense que mai li hagin donat res a canvi. El mínim que poden fer sempre és intentar donar una mà a aquells que tenen menys. Ara fa un instant érem a Sant Llorenç, però anem fins a Porto Cristo perquè vos contam una història que hem conegut a través del nostre company Toni Riera, des Digital 100% Manacor, perquè una jove de Porto Cristo, una Rosa Fornés, que està estudiant Medicina, ha fet un viatge amb una companya catalana. Les dues han anat a Uganda per col·laborar en societat social Kiasamina, que es dona ajuda a 60 infants que per un motiu o l'altre no poden anar a escola. De fet, han posat en marxa una campanya per recaptar de 5.000 euros per assegurar el futur d'aquest centre. Rosa Fornés, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies per convidar-me a contar l'experiència.
Ja has aterrat, perquè vares arribar diumenge, crec. Mentalment ja has aterrat o encara ets per allà, en so capet? Perquè de vegades costa desconnectar des cap d'un mes d'una banda tan diferent, no?
Sí, és veritat. O sigui, ja he aterrat, però mentalment encara estic allà, estic a Uganda, esperant que me passin a cercar per anar en el centre de Kiamasima i tornar a veure nins, i encara no me crec que ja estigui aquí, no pugui ser.
Com vareu decidir partir cap allà? Perquè coneixíeu aquest centre social que heu ajudat? Com vares contactar en Càtia, la teva companya de Solsona? Com va néixer aquesta idea? Perquè un mes a una zona tan diferent com Porto Cristo, com Mallorca, molt de temps, és una bona decisió. Conta'm com va néixer aquesta idea.
I de jo feia ja molts anys que tenia aquesta idea en el cap, me feia moltes ganes, i va ser més o manco per Nadal, que estava molt saturada d'exàmens, de carrera, i vaig dir, jo me n'he d'anar, he de cercar qualque motivació per l'estiu, i m'he decidit a fer-ho ja enguany, i vaig contactar amb una atleta que coneixia de l'institut, que sabia que havia realitzat l'experiència de voluntariat, i m'ha recomanat l'empresa en la qual he pogut viatjar fins allà, i m'ha recomanat també el destí, m'ha dit que Uganda era el destí més autèntic i que li fes cas, i ha estat la millor decisió. I allà va ser quan vaig conèixer a Kàtia, perquè jo no la coneixia d'abans. Ah,
d'acord. Heu estat donant una mà a 60 infants que per diferents motius no poden anar a escola. Alguns no hi poden perquè no tenen seva família, no tenen dobbers. I en alguns casos, fins i tot, nins que no tenen pares, que han mort els seus pares. En el nord d'Uganda sé que hi ha conflicte armat, no sé si zona o no ho està envolt, o si hi havia paramilitars, però, mare de Déu, 60 infants, alguns sense pares, que fins i tot els professors d'allà els han d'atendre, els han d'acollir a casa seva. Compte'm com és la realitat d'aquests nins i nines, Rosa.
Exacte. Són uns 60, però a vegades en venen més, a vegades han estat fins a 80. Són nins i nines des de un any, de 7 anys, que no tenen pares i viuen amb els directors del centre, o que sí tenen famílies però no se poden permetre anar a l'escola, i cada dia van allà a passar de matí i allà poden aprofitar per jugar. Hi ha dues professores que es veu que no li poden donar l'educació que donen a l'escola, però tenen l'oportunitat d'aprendre altres coses com valors, respecte, i això.
A l'entrevista que li vas concedir en Toni Riera, en el 100% Manacor, dius que te va sorprendre molt lo molt que s'ajuden, que se cuiden, se protegeixen, que comparteixen aquests ninets. Dius que per tu ha estat una lliçó de generositat i d'humanitat que t'acosta descriure-ho. És que de vegades mos n'hem d'anar a l'altra punta del món per veure lo bé que estem, i de vegades mos queixam. T'ha sorprès molt, això, que infants tan menuts s'ajudin, se protegeixin i ho comparteixin. No és així, Rosa?
Sí, sí. Ells són 60 nins, però són tots com una família. A lo millor tu anaves allà un dematí i havies comprat algo perquè berenessin, i li donaves el menjar que havies comprat, i el primer que feien era xapar-ho per la meitat i t'oferien a tu, o se repartien entre ells.
Clar. Clar.
Se cuiden molt entre ells. Hi ha fins i tot nines petites de 5 anys que venen amb els seus germans petits d'un any carregats a l'esquena, 2 hores caminant per anar i per tornar, i entre ells són com una família i estan un per l'altre tot el temps.
Quin impactant, mare de Déu. Perquè, és que clar, nosaltres aquí... Ara fuit el llum a la ràdio fa una estona. I mos han quedat a les fosques i tothom de... no hi ha llum. Clar, tu allà una vegada has estat en el campament de Kemacina, Uganda. Clar, és que no hi ha llum en el bosc, allà. Heu de fet, voleu recaptar fons de 5.000 euros per posar electricitat, per un nou edifici, per fer formació. És a dir, el canvi deu ser radical, no, Rosa?
Sí, sí, no tenen llum, no tenen aigua potable, però... Bé, ells, com és l'única realitat que coneixen, i doncs estan adaptats en allò, són... No sé. Sí, volem... Una de la part de la recaptació va principalment a instal·lació d'electricitat.
I com podem ajudar? Hi ha qualque banda de poder... Perquè tu has anat allà a través de Cooperating Volunteers. No sé si a través de Cooperating Volunteers, que són cooperadors voluntaris, se pot ajudar en aquest campament. Mira, ara veig un vídeo vostre a Instagram que va penjar precisament dels companys de 100% Antoni Riera. Com podem ajudar? Conta-mos.
Doncs l'empresa en la qual hem viatjat fins allà és Cooperating Volunteers, i a partir d'aquesta empresa va néixer la ONG, Cooperating NGO, que és a partir de la qual hem pogut començar aquesta recaptació de dopers, que se fa a través de la plataforma Migrano de Arena. Allà se pot trobar l'enllaç.
Ahora son davant, migranodearena.org. Juntos hacemos sí. crecer Kia Macima, a Baix Pos, causa liderada por Katia Martí i Rosa Fornés. Hi ha una sèrie de fotografies. Ara vaig en nins, en la camiseta de la ONG, i és on parlau de Fort Portal, que és on heu estat en Cooperating Volunteers. Migranodearena.org. Migranodearena.org. Entre 1 i 5 euros pot donar, perquè és que, clar, podríeu fer un nou edifici per formar dones adultes, ensenyar oficis, posar l'electricitat, pagar les dues professores. És que hi ha un cremull de necessitats. Conta'm, Rosa.
Hi ha dues professores que fan que aquests nens puguin estar acompanyats cada dia, i el sou d'elles ja no se pot assolir, i serien uns 1.000 euros per poder assolir el sou de les dues d'un any. També hi ha una part de dopers molt important destinada a la instal·lació d'electricitat, i s'està construint un nou edifici i necessiten dopers per poder equipar-lo amb material per fer graus de peluqueria i costura, i que a partir d'aquests estudis la gent de la comunitat pugui ser més autosuficient.
També que queden 142 dies per complir. Ara duis 2.946 euros recaptats, és a dir, falten 2.000. migranodearena.org per poder fer realitat. Vaig un edifici a mig construir a la vostra web. Jo no sé si estudiar medicina ha influït en fer aquest viatge, Rosa. On estudies i per quin curs vas? Conta'm.
Ara he de començar quart de medicina, i estudia a Son Espases, a Mallorca. Uh-huh. I realment no va influir en la meva decisió d'anar allà, perquè vaig triar el projecte de cuidat de nins, i estic molt contenta amb aquesta decisió, perquè realment he pogut tocar més de prop el dia a dia d'allà la realitat de les famílies, i el veure que els nins transmeten la seva realitat d'una manera molt més pura, i tenen una gran capacitat de transmetre amor i de transmetre les seves emocions, que potser un hospital no hagués pogut viure.
Clar, però també tu dius que allà també quan un infant se posa malalt o se fa mal, és que les seves famílies no poden assumir ni tan sols el transport de dur-lo a l'hospital més proper. I quan arriben no sempre hi ha medicaments o el material necessari. És que, clar, malalties que per ventura aquí, a Palma o a Manacor, serien fàcilment tractables, acaben tenint unes conseqüències molt greus, contaves, en el 100% Manacor.
Sí, allà la sanitat és privada i té un cost molt elevat per lo que són els seus sous, i és que moltes de les famílies dels meus centres que ni tan sols tenen per poder pagar exacte el transport fins a l'hospital, quan un nen se posava malalt, inclús nosaltres tenim l'oportunitat de poder acompanyar-los a l'hospital i pagar la cita mèdica. I, però per jo el que falta més allà és necessitats bàsiques com higiene, de no tenen sabó, no tenen aigua potable, no tenen raspall de dents ni pasta de dents, i si comences sense tenir això, és normal que tinguin falta de moltes altres coses i moltes
propagacions. És que tu, com a estudiant de medicina, dius una frase a l'entrevista d'Antoni Riera, que dius que la salut no només depèn dels hospitals, dels metges, que comença molt abans, el que acabes de dir, amb accés a aigua potable, a una higiene bàsica, a una alimentació adequada. Clar, la salut comença per aquí. El metge es quanta lo darrer. Si un beu aigua que no està contaminada, com deu passar, si té una higiene mínima i una alimentació adequada, probablement no se posi malalt. I això és una gran veritat, Rosa.
Exacte. No tenen cobertes les necessitats bàsiques, és que ni tan sols tenen sabó. I és una de les coses que s'ensenyen allà en el centre. Vàrem comprar sabó i les professores es van ensenyar a rentar-se les mans abans de menjar. I aquestes coses, vàrem comprar raspalls de dents, amb pasta de dents, que són coses que aquí tenim clar, molt acostumades, però que ja ni tan sols tenen això.
No, nosaltres i... només volen recordar migranodearena.org. A migranodearena.org trobareu l'iniciativa Juntos Hacemos Crecer Kia Macina. I és importantíssim que s'arribin a 2.000 euros més per poder dur endavant aquest nou edifici que veiem aquí, que encara està amb obres, per poder fer formació per dones adultes. Podeu donar entre 1 i 5 euros, encara que veig que la majoria de donacions són bastant generoses, 35, 50 euros, 80 euros. Migranodearena.org, Juntos Hacemos Crecer Kia Macina, que és aquesta iniciativa que han llançat la Càtia Martí, que és amiga de la Rosa, i la Rosa Fornés. Molt ràpidament, que no me queda temps. Rosa, quan tornes a Uganda? Perquè segur que tornaràs. Segur
que estic segur. Vaig arribar diumenge vespre i ja estic fent vidriola per tot l'any que
ve. Estava segur.
Perquè també a partir de la ONG tens l'oportunitat d'apadrinar lots perquè tinguin l'oportunitat de poder començar l'escola i també ha estat el meu cas. Vull tornar a veure com li van els estudis, a veure tots els altres com estan, la gent local que he conegut allà que fan feina també amb Cooperative Volunteers, que donen el seu dia a dia per aquests projectes, per impulsar que puguin créixer i ser més autosuficients i que al final no depenguin tant de donacions i puguin assolir més o manco ells tots sols, tot.
Te seguirem la pista quan tornis a Uganda, mos ho dius. Migranodearena.org, Juntos Hacemos Crecer Kia Macina. Donant entre 1 i 5 euros podem arribar en aquests 5.000 euros que s'han de menester per assegurar el futur del centre, on Rosa Fornés acaba d'arribar i que ja fa vidriola per tornar-hi. Rosa, moltíssimes gràcies, no només per atendre-nos, sinó sobretot per aquest missatge que dones el conhort que suposa per les persones majors veure que la gent jove com tu teniu un cor que no vos cap a dins del cos. Rosa, estarem en contacte. Qualsevol cosa que faceu, mos posem en contacte amb el Dia Mallorca que vos donarem una mà a nosaltres, la manera que ho podem fer. Gràcies, Rosa, una ferrada molt gran.
Moltes gràcies des d'aquí a Macima, totes les donacions i tota la gent que m'ha escoltat. Gràcies.
Gràcies a tu. Nosaltres ara d'aquí un instant anem fins a Sant Eugeni per la nostra radiografia mallorquina. Even the preacher who works for Jesus, the archbishop who's a peaceful man, together say that the freedom fighters
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volen fer una recomanació d'un llibre. Sant Eugeni, un tresor per descobrir, que ha sorgit d'un record d'infància. Fa 2 anys, el seu autor, Miquel Martorell, nascut a Sant Eugeni, va decidir escriure-lo després d'una visita a Ses Coves, que és un llogaret a Teujà, de vora Sant Eugeni, i li va fer revenir com un viatge de la seva infància. Miquel Martorell, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, aquí estem, a sombra.
Miquel, i dedues que no vius a Sant Eugeni, mal de més siguis d'allà, no?
Bueno, no visc a dins el poble, però no molt en fora.
D'acord. Per Sant Eugeni, un tresor per descobrir. A més, si se vol gentrificarà, com Palma o Solla. Ara imagina tot Sant Eugeni, tot ple de gent, per un lloc que és tranquil. No. Encara passen tant de cotxes per mi de la carretera. Encara teniu els problemes dels cotxes.
Sí, encara passen molt de cotxes. Hi ha un semàforo que m'apareix que fa més nosa que falta. Va.
El Miquel, Sant Eugeni, un tresor per descobrir, té 3 parts. Una dedicada a Espuig, anem per parts. De què parles, d'Espuig? De l'arqueologia d'Espuig? Conta'm.
lo que és la muntanya. Tenim dues muntanyes importants i cert de com és un redescobriment de petites coses, o no tan petites, que hi ha dins aquella brutó d'aquest frondós bosc. I aquí dins aquest bosc pues, surten des de coves d'enterrament fins a eres, barraques de roter, en fi, tot el que és etnologia, la nostra arrels de la nostra terra, tot el que està amagat i perdut.
Barraques de roter, això m'imagino que eren allà on hi vivien els homes que feien les rotes per anar després una rota... Explica-ho tu, perquè era per... Explica-ho tu.
Mira, són com... Bé, són barraques totalment de pedres, en sec. Llavors, més que res, eren per tenir armatjos, però també se podia, en cas d'emergència, dormir i passar una nit. I era per això, per tenir un cobro.
Exacte, era com una... O sigui, com un... El que en castellà s'ha de caçar de peros, no? Sé que és altra. Sé que és altra. Exacte. Però també parla de l'únic cine que hi va a Sant Eugeni, que crec que el va dur ton pare, i va durar molt poc. Què passava? Que els teullans no anaven de cine? Com és això? Conta'm.
No, mira, així mateix va durar del 56 fins al 62. Mon pare va ser un dels protagonistes, però el principal protagonista no era teullà, era un home solleric, Antoni Morell. I aquest home se va posar en contacte amb mon pare, perquè el se va topar, i amb altres amics de mon pare, i arrel d'aquí varen planificar si hi hauria la possibilitat de fer cine a Sant Eugeni. I potser varen moure aquests personatges i varen posar el que era el cine en marxa per primera vegada. I va funcionar tot aquest temps fins que va arribar l'arribada dels televisors que dins el bar se varen posar i eren de franc. I clar, el que era el cine pues, ja no tenia tant d'atractiu perquè havíem de pagar.
Clar. És a dir, el televisor va ser que va matar el cine, en aquest cas. Quina cosa. També reculls un cremull de gloses i cançons populars en el llibre. Recordem, se titula Sant Eugeni, un tresor per descobrir. Que és que t'agrada la glosa de tota la vida o com és això?
Bueno, és cap i la fe també, quan cantes una cançó, són com a petits tresors, d'una cançó que Déu sap els anys que pugui tenir, i el que està explicant i dient són missatges, podrien ser machistes d'aquell temps, d'aprenentatge de coses del món rural, i bé, jo pues, no sé per què, quan tenia 14 anys, d'això ja fa 40 i pico, vaig començar a escriure aquestes cançons del meu perdins, pares i perdins, i un moment donat, que ha estat ara, vaig dir, ens trobarem a la llum perquè siguin de tots, clar. No només que meva dins un calaix.
Clar.
I ha estat l'oportunitat de pues, fer aquest tercer tema, que són gloses, com t'ho dic, que tenen més de 40 anys fins a, no se sap, 200 o Déu sap.
En el Diari de Mallorca, l'entrevista que te va fer Miquel Bosch, ni dius una, que jo no la coneixia, que diu, una pareta fa el mussol perquè té som un menut, perquè diu que l'ha perdut per les rues del llençal. És a dir, que masclistes o no? Perquè aquesta no veig, masclista. Escolta, també te volia demanar sobre una pedrera. Hi havia una pedrera a Sant Eugeni? Jo no ho sabia.
Hi havia una pedrera, però que abans de cantar una cançó que
digues.
Diu, no me toquis la garrova, que tenc en el garrover, perquè demà jo vendré quan estiguis tota sola.
Ai.
O també indirectes d'aquells
sí.
Temps.
Com que dir, ben alerta. Home, les gloses de picat són ben coentes a la poble sí, per Sant Antoni. No les poden sí. Posar si vetres han de ballar. Han de ballar el volum. Han de ballar el volum, no? Escolta, crec que l'Ajuntament t'ha ajudat. T'ha ajudat a l'edició d'aquest llibre, l'Ajuntament, no? Sí, Sant Eugeni, un tresor per descobrir. Sant Eugeni...
L'Ajuntament pues, ha pagat una part important. De totes maneres, jo, quan començo una feina d'aquestes, l'he d'acabar d'una manera o de l'altra, però confiava en una part de lo que és el dobles de l'Ajuntament i ha estat així, i l'altra part l'he pagada jo, i, en fi, i tot ha acabat a bon terme.
I d'això és la recomanació que fem avui, qualsevol que vulgui conèixer històries de qualsevol racó d'esplà, com a Sant Eugeni, un tresor per descobrir d'en Miquel Martorell, és un bon regal per fer, perquè sempre, si parla d'arqueologia, parla d'aquestes barraques de roter, parla de la història del cinema i reuneix gloses, ja fa lletgiguera. Miquel Martorell, moltíssimes gràcies i endavant, també si fem una segona part, d'acord?
Molt bé, que passa. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies,
bon dia.
Miquel. Nosaltres ara no me coneixes les mesures que posen en marxa l'Ajuntament de Palma per l'eclipsi de demà.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Per demà, Cort posa en marxa un operatiu extraordinari per fer gaudir del fenomen de l'eclipsi, però que no afecti ni hospitals, ni en el servei d'emergència, ni tampoc les connexions de l'aeroport. S'han fet restriccions de trànsit, excepció de residents, treballadors i vehicles autoritzats. Clar, la platja de Palma serà un dels punts principals d'observació i tot l'operatiu que s'ha dissenyat, tant el govern, delegació del govern, i cossos i forces de seguretat d'emergències, volen que tot funcioni amb absoluta normalitat, i per això saludem el primer tinent de balda de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet. Senyor Bonet, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bueno, la idea, jo ho he dit en començar, entre Platja de Palma i Serenal hi ha 30.000 residents, 30.000 turistes i 30.000 persones que arribaran, 100.000 persones. La idea és que aquestes 100.000 persones no impideixin que una ambulància pugui arribar a l'hospital o que ningú perdi un vol a l'aeroport. És així.
És així. Jo crec que estem davant d'un dia històric, un dia que serà meravellós, que la gent ha de poder disfrutar, però les administracions tenim la responsabilitat de gestionar aquests dies on hi haurà una afluència de gent de determinats llocs, com a la Platja de Palma, que seran pues, segurament molt, molt importants. I en aquest sentit, han de garantir, com has dit, que qualsevol persona que tingui un problema i hagi d'anar a l'hospital o una ambulància i d'arribar a l'hospital no tingui cap problema, i que qualsevol persona que hagi d'agafar un vol el pugui agafar, perquè si de repente mos trobem que 2.000 o 3.000 persones un 12 d'agost no perden el seu vol, tenim tots els plans i, per tant, seria molt mal de fer reubicar-los. En aquest sentit, aquest és el dispositiu que s'ha preparat, intentar que la gent pugui disfrutar d'un eclipsi, però el pugui disfrutar amb totes les mesures de seguretat i garantint que el pot veure d'una manera còmoda.
Ja tens la sort de viure aquí a prop de la ràdio, Nou Llevant. Jo hi penso anar a peu, tira-tira, vorera de la mà, fins a on arribi, però, clar, vosaltres vos preocupa el centre de la platja de Palma, aproximadament el balneari 4, allà se pot arribar o posar molta gent, però els treballadors de la zona i els clients d'establiments poden demanar una acreditació amb un codi QR. Encara això no tens, a demanar aquesta acreditació, la gent que viu allà, com ho ha de fer?
Bueno, la gent que viu allà, que té resident o que té una vivenda allà, no té cap problema, no ha de demanar cap QR, pot entrar i quan arribi en el control mostrarà qualque acreditació de que té una vivenda allà i no haurà cap problema. I tots els treballadors, totes les empreses que hem estat fent feina des de fa un mes amb elles, ja ens han passat totes aquestes certificats de persones que fan feina allà o de reserves i, per tant, tot tenen aquest QR per poder entrar. Si hi ha qualcú en aquests darrers moments que encara no l'han tret, les empreses es poden posar en contacte amb Protecció Civil i se li extraurà sense cap problema. Això només se fa per intentar agilitzar els punts de control, que evidentment els cotxes arribaran, hauran de fer una acreditació i amb un QR damunt de la guantera serà molt més ràpid per poder fer circular els cotxes.
Clar, i també que ningú pugui, que ningú perdi el vol. Recomaneu que la gent vagi a l'aeroport un poc abans o millor, no? Jo si fos jo, aniria dues hores abans.
Així, si normalment en ple mes d'agost la gent surt de l'hotel pues, en tres hores d'antelació per evitar un possible col·lapse o el que sigui, en un dia com és de demà, han d'intentar que surtin amb molt de marge, que surtin amb marge suficient com per si estiguessin una o dues hores col·lapsat en el cotxe. És important que s'arribi prest perquè, el que vos dic, estem en mes d'agost, dia 12, amb els hotels plens a tota Mallorca i una reubicació és una tasca impossible.
També els vols de Bellvoina Burguesa estaran tancats per tots aquells vius que vulguin anar a vore-ho des d'allà per reduir el risc d'incendi. També transport públic, senyor Bonet, la millor manera d'anar a Platja de Palma, autobús.
La millor manera per anar a Platja de Palma és, com has dit, a peu, és en bicicleta o és en transport públic, perquè s'ha habilitat, com saben, una línia, la línia 00 Eclipse de CMT, que farà des del centre fins a la Platja de Palma, anant per aquest carril de seguretat que s'ha activat des de Can Pere Antoni fins a Serenal, i per tant no hi haurà gent de tràfic, i aniran amb un bus directament i podran tornar després una vegada i conclòs l'Eclipse, o si volen quedar per la Platja de Palma, estirar fins a les 2 de matí activat aquest servei.
I de senyor Bonet, a força de ser pesats, mal vespre prevenir que curar. Demà de matí tornem a parlar amb vostè per recordar tots aquests consells, perquè tot surti bé i que cap ambulància ni cap bomber ha seguit de moure d'escortent i seguit de moure d'allà, perquè es voldrà dir que tot ha sortit bé, que ningú s'ha fet mal i que tothom ha disfrutat de l'espectacle. Recordeu, a peu, amb bicicleta o amb autobús, si heu d'anar a la platja de Palma, on se preveu tanta gent. Tornem a parlar demà, senyor Bonet. Gràcies per aquestes recomanacions.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.
Igualment. I demà tornarem a parlar a l'Ajuntament per recordar-vos totes aquestes restriccions i facilitats per veure l'eclipsi des de la platja de Palmes, que compteu que 100.000 persones són moltíssima gent. Anem a canviar radicalment de tema després d'escoltar un consell.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Primal Scream amb aquests rocks. Per cert, ara reediten els seus tres primers discos. Una bona oportunitat de conèixer aquesta banda tan impredecible com eclèctica. Rocks, Primal Scream. Bueno, en el mercat immobiliari, així com està, és importantíssim tractar qualsevol operació amb experts qualificats i amb el coneixement correcte. Perquè cometeu un error, la compra-venda d'un habitatge és molt perillós. Penseu que comprar un pis és l'operació econòmica més important que fem en les nostres vides. Per això, enguany se farà el primer curs d'espais universitari en agent de la propietat immobiliària. El fa la universitat en col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Agent de la Propietat Immobiliària. I s'encarregat de fer el curs serà el catedràtic de dret administratiu de l'UIB, Félio Bouzà, que aquí saludam. Bon dia, Félio, com estàs?
Bon dia, molt bé, encantat de compartir aquest momentet amb altres.
Importantíssim aquest curs perquè tu mateix dius que hi ha un buit en la formació dels agents immobiliaris. Què feien fins ara? Com se formava un API fins ara?
Bueno, men, és una professió que té una regulació un poquet dispersa en normativa estatal, autonòmica, i el que és important que ara en aquest curs és que per estar inscrit en el registre oficial de les Illes Balears de mediadors, se necessita una formació, o bé una carrera universitària, o bé un curs de 200 hores bueno, i per donar resposta i permetre que la gent se pugui inscriure en el registre oficial és per el que feim aquest curs. Això ha estat una iniciativa del Col·legi d'APIS de les Illes Balears, que és qui ha toquat a la porta a la universitat, i allà amb molt de gust doncs, mos hem oferit, hem donat una mà i hem construït conjuntament, després l'ha duit molt més el col·legi, però han construït aquest curs que pretén això, donar aquesta formació i cobrir aquest buit en quant a les garanties de qualitat que ha de tenir un professional per una operació de tanta envergadura com és una compra-venda d'un immoble.
Perquè què dius, la llei? Se pot vendre i comprar pisos? Jo ara demà me puc alçar... Bé, així com està el mercat no ho crec, però si el mercat fos normal, demà me puc alçar a vendre i comprar pisos. Això no hi ha un paper, diguéssim, com se deia un temps, que haguis de menester per dedicar-te a ser agent immobiliari.
La professió està liberalitzada, el que passa que hi ha un col·legi oficials que el fet d'exercir una professió perquè respon a una qüestió d'interès general fa que existeixin els col·legis oficials que compleixen una funció, ja t'he dit, capdalt per evitar pues, intrusismes, per assegurar que els honoraris són correctes i que tot se du a terme pues, d'una manera pues, deontològica i conforme a la llei. Ara bé, la professió està liberalitzada, què vol dir això? Que qualsevol persona ho podria fer. Per evitar això, per lo que és col·legis oficials, en aquest cas de la mà de la universitat, doncs volem donar aquesta oportunitat de formació perquè també els clients puguin discriminar qui és un professional que té una formació i que té unes garanties i aquell que no la té. Per tant, indirectament, aquest curs i aquestes iniciatives en matèria formativa pues, persegueixen reduir l'intrusisme, fa que sí.
Clar, perquè jo he dit, no sé si ets lligerat, no sé si estàs d'acord, que comprar un pis, jo crec que és l'operació econòmica més important que fem en les nostres vides, perquè si ens posem en mans d'un que no en sap, i per exemple, no m'avisa que he de pagar la plusvàlua, no m'avisa que estic comprant un pis de protecció oficial, no m'avisa que allò té càrregues, clar, me puc ficar amb un bon bollit, no?
Esbollit és una manera de dir-ho, però des del punt de vista jurídic i econòmic esbollit pot ser molt gros, perquè pot suposar que no compleixis en la normativa, no paguis els impostos que toquen, tot això suposen sancions, suposen requerres, per tant, esbollit, com dius tu, és important. Sí, és important comptar amb gent professional, i per això jo crec que la Universitat de les Illes Balears, com el centre públic de formació universitària i les Illes Balears, per tenir aquesta responsabilitat i venir a cobrir aquest buit, insisteix, de la mà de la iniciativa del col·legi. Per tant, hi ha molt de flecos dins d'una operació de compra-venda, temes tributaris, temes jurídics civils, mercantils, administratius, de llicències urbanístiques, de qüestions de disciplina urbanística en l'administració. Per tant, hi ha moltíssim de flecos de coses a tractar i això és el que hem recollit en el programa d'aquest curs, tota aquesta problemàtica, totes aquestes incidències normatives que puguin afectar a la compra-venda d'un immoble, perquè efectivament coincideix amb el que dius. És una de les operacions més importants de les nostres vides i això, si no se fa de l'acompanyament d'un professional, però lògicament hi ha un risc de que hi hagi problemes.
Clar, i a més que la legislació pot variar, no? És com un llicenciat en matemàtiques, que en teoria no canvien, perquè hi ha lleis que de vegades se modifiquen en funció del municipi, en funció de la comunitat autònoma, si ara se podien fer tantes alçades, jo vull fer, per exemple, vull fer del meu local, vull fer habitatge. Clar, això és millor demanar sempre a un agent de la propietat immobiliària si compleix els metres, si ho puc fer, si no ho puc fer, si hi ha sortida, si hi ha... Tot això, un agent de la propietat immobiliària me pot assessorar, per exemple?
Sense cap dubte. I precisament dins la política de formació que té el col·legi, diré que hi ha de la mà de la universitat, això és el que persegueix aquest curs. Donar aquesta formació perquè el client tingui una garantia de que el professional que l'acompanya dins aquesta operació de compra-venda pues, sigui un professional que no li causarà problemes, perquè el que no pot ser és que apareixi un mediador volander que et fa una operació com tal de cobrar una comissió i després desapareix. I els problemes els ataques tu.
Exacte.
Per tant, bueno, la professionalitat i la oficialitat que donarà aquest curs i el col·legi darrere, tal, pues, tot això persegueix evitar aquest tipus de situacions pels clients, pels compradors, que no tenen per què saber una normativa, que és canviant, que és molt complicada, que és molt detallista en molts de casos i que moltes vegades, bueno, els professionals inclús mos costa saber quina és la normativa que està en vigor en cada cas. Per tant, és una qüestió que, bueno, pues que s'ha de fer en l'acompanyament d'un professional.
És a dir, el dret administratiu també varia. No es consta de matemàtiques. És així?
Oh, no. Ni es consta de matemàtiques, perquè dos i dos mai sumen quatre en el dret administratiu.
Mare de Déu.
Molt sovint, i és molt distint a diferent lloc del territori. Per tant, insisteix que fa falta un professional. Sí, sí.
Després d'aquest curs, els que assisteixin se podran inscriure en el registre oficial d'agents immobiliaris, no? I, per tant, els clients que t'ha contat i tindran les garanties. Jo, què tenen els APIs? Un carnet? Un paper? Com puc saber... T'anava a dir una placa com els policies, però deuen tenir un carnet, no? Com que dir, mira, som el número tal del col·legi, no?
Un API és un senyor o una senyora que estan col·legiats en el col·legi oficial, com el col·legi de missers, d'arquitectes o de metges. I, bueno, insisteix que per exercir determinades professions, perquè aquesta professió transcendeix que ha passat interès general és per el que existeixen els col·legis oficials, perquè donen una garantia un poquet superior. Imagina't amb un tema de metges, que qualcú no pugui exercir la professió amb un títol que no sabem d'on surt.
Clar.
O qualcú cobra uns honoraris que tampoc sabem d'on surten. Per tant, els col·legis oficials compleixen aquesta funció d'interès general.
I, per exemple, com funciona allò de sa, equiparar un títol d'API d'un altre país aquí? Per exemple, dins del territori Schengen serveix, per exemple, un agent de la propietat immobiliària alemany pot exercir aquí? Hi ha sa equivalència de títols o s'ha de fer qualque paperassa?
Qualsevol títol per a ser exercit fora de l'estat, allà on se dona aquest títol, s'ha de convalidar. Per tant, això és una operació que fa el Ministeri d'Educació a Espanya i bueno, doncs un API d'un altre país, maldament sigui de la Unió Europea, necessita la convalidació del títol. Una cosa és la lliure circulació de persones i treballadors i l'altra és que el títol habilitant que dona un estat tingui una homologació que s'ha de comprovar a través del programa, a través de les assignatures que un ha cursat i s'ha de veure si hi ha aquestes equivalències per poder convalidar el títol.
200 hores lectives. Recorda-mos, què t'ensenyaràs en els futurs APIs? Per exemple, perquè jo t'he dit lo de convertir un local en habitatge, però en aquestes 200 hores lectives, quin és el programa, diguéssim, del professor Félio Bausà i quan comença el curs, per cert?
El curs comença el 1 d'octubre i hi ha tot un calendari de mòduls i de professorat, perquè jo som el director del curs, però hi ha una subdirectora del col·legi d'APIs, que és la Maria Guirau, i després hi ha tot un cartell de professors, tant professionals del sector com professors universitaris. Per tant, el programa pues, recull fiscalitat immobiliari, recull dret de registral hipotecari, que és el dret civil, compravendes, les relacions amb l'administració, llicències urbanístiques, disciplina urbanística, és un programa pues, el més complet possible per dirigit en el col·lectiu en el que va dirigit, que són els APIs.
I els interessats, com se poden inscriure? A la pàgina web de la universitat, per exemple, o en el col·legi?
Bueno, el col·legi redirecciona perquè el curs, com que l'imparteix a la universitat, a través de la Fundació Universitat Empresa, pues, la matrícula se fa a través de la web de la universitat. I les classes s'impartiran a l'edifici de la Riera.
Idò, ja ho sabeu, a partir del dia 1 d'octubre, a l'edifici de la Riera, aquest primer curs d'experta universitari en agent de la propietat immobiliària, avalat per la UIB, per el Col·legi Oficial d'Agent de la Propietat Immobiliària de Balears. El seu director serà el catedràtic de Dret Administratiu de la UIB, Félio Bausà, i la subdirectora, Maria Grau, també del Col·legi d'Agent de la Propietat Immobiliària. Tot perquè tinguem garanties a l'hora de comprar i vendre una casa o un pis, que ja sabeu, és una de les coses més importants que feim en la nostra vida. Félio Bausà, com sempre, un plaer parlar amb tu i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies i enhorabona pel programa.
Moltíssimes gràcies, Félio, bon dia. Bueno, nosaltres tornem demà amb més recomanacions sobre com veure l'eclipse de les 8 i mitja. Vos deixem en les notícies i en els esports. Just keeps the edge, ain't no use to play, that's a waste.
IB3 Ràdio. Les notícies